El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernils, ja hi són en Víctor Alexandre, en Domènec Miquel i en Pasqual Dusó. Molt bon dia als tres.
Bon dia. Hola, bon
dia. Des de l'estudi Ramon Bernils, el que no podem veure perquè el cel està tapat és aquest eclipsi solar que fa dies que els mitjans de comunicació expliquem i en el qual hem esmerçat tota mena de detalls, hem explicat, vaja, tot el que significa aquest eclipsi. Arriba l'hora que comença l'eclipsi, tot just ara, quan passen 16 minuts de les 9 i em sembla que Sant Cugat ens quedarem amb les ganes de veure'l, o perquè, vaja, o canvia el cel. Hola. I els núvols marxen, o ens quedarem sense veure'l.
Bueno, Sant Cugat i Rodalies.
I Rodalies, vaja, vaja, nosaltres parlem del mitjà en concret, de l'àmbit al qual fem referència, per tant...
Això és curiós, sembla que
digues, Pasqual.
El proper eclipsi no serà fins a l'any 2026, jo sí. No sé jo si el veuré, però això és igual. Jo durant la meva vida n'he vist més d'eclipsis. I primer fèiem amb un vidre fumat, amb una espelma, que, sí. Un vidre fumat, i el vidre fumat miraves a través d'allà. Després amb una radiografia. Bueno, doncs es veu que tot això segueix podent provocar uns danys irreversibles a la retina, o no sé exactament on, però jo m'havia fet un tip de mirar els eclipsis a través d'allò. I avui, li explicaven al Pep abans, avui m'he trobat un nano que anava al Santa Isabel, que anava al col·legi, i dic, i veuràs l'eclipsi? Diu, sí, però a través de l'ordinador en el col·le. Diu, no ens deixen sortir al pati. Es veu que no els deixen sortir al pati per si els hi pica la curiositat, ho volen veure que no tinguin aquests danys. No ho sé, jo, primera, com la visió en directe, crec que no hi ha res, perquè veure-ho per ordinador és com si ho veus després a les notícies. Vull dir, dius, bueno, pues a les notícies has vist que del Cap Canyaveral surt un sí. d'allò ancestral. No li trobo tanta gràcia. I després, la segona cosa és que jo crec que exagerem una mica. És clar, si t'estàs tota l'estona mirant allà, és molt probable que sigui així. Crec que som excessivament garantistes, però no vull dir res per no alarmar la població. Vull dir, crec que clavar-li una ulladeta i veure-ho en directe tampoc deu ser tan i tan greu.
Ahir pels mitjans de comunicació, i avui també aquest matí, hi ha hagut tot d'entrevistes a oftalmòlegs i a persones especialistes en els ulls, advertint dels riscos que suposava. I nosaltres, a més, tenim constància que hi ha hagut alguns centres de Sant Cugat que han canviat l'hora del pati, dels sí, més sí, petits, sí. Per evitar que tinguin la temptació de mirar en l'aire i deixar-se, no sé, una part de l'ull, no sé exactament quina, perquè ahir doncs, els especialistes ho van explicar, però vaja, que per evitar això, no?, problemes... Doncs...
Però una forma potser seria, doncs, habilitar en un pati, per exemple, doncs, una manera de veure-ho sense que faci dany als ulls, no?, de dir, mireu, tots passeu en fila, es van posant els nens en fila i van mirant...
Jo en un net li vaig fer una càmera oscura, suposo que tots sabeu el d'allò, perquè es veu que a través de la càmera oscura sí que, sí. Clar, ja queda reflectit, però tots fabricant-se càmeres oscures d'aquestes que...
De fet, ara nosaltres, com a mitjà, anirem a l'Institut Arnau Cadell perquè han estat preparant durant aquests dies tota una sèrie de classes, d'experiments per parlar de l'eclipsi i ells, per exemple, faran aquesta activitat educativa d'intentar seguir l'eclipsi des de fora, ho faran per torns al pati, instal·laran telescopis, pantalles on es projectarà el fenomen astronòmic, vaja, han rebut abans una sessió explicativa amb les mesures de protecció necessàries per seguir aquest fenomen, vull dir que les escoles també han aprofitat i si ho han fet bé, que és com ho han fet a l'Institut d'Arnau Cadell, que després ho veurem en un vídeo que prepararem. Vaja, que...
Em sembla que l'Associació Astronòmica de Sant Cugat, Sant Cugat, Valldoreix, no sé exactament el nom, ha fet una sèrie d'activitats relacionades amb aquest esdeveniment.
Per exemple, també aquests dies passejaves per Sant Cugat i a totes les òptiques veies allà el cartell de, que et podies comprar les magnífiques ulleres que, les úniques, que es
amb
podien...
Amb això estarà tranquil i pot mirar tots els eclipsis que vindran en el futur.
El que no, vulgui. No, el futur no, perquè ja han dit que les ulleres aquestes es passen.
Ah, sí?
Que tenen data de caducitat.
Ah, sí, que el 2026, sí. Quan estiguem fent la tertúlia aquí... Sí.
Clar, m'interessa que les guardis.
Jaume, molt bon dia.
Bon dia.
Què et sembla tot això de l'eclipsi?
Em sembla molt bé.
Sí? Home, en teoria s'hauria d'enfosquir un 63% del cel de Sant Cugat. Vull dir que...
Doncs mira, encendrem
els llums.
Déu-n'hi-do, com està, per això.
Passa que els núvols...
Molt gris, està molt ennubulat.
Hi ha un altre tema que és divertit, i és els que fabriquen energia solar, els fabricants de electricitat amb energia solar, que d'una manera o altra, per tota Europa, pel que vaig entendre jo, estan relacionats. I aleshores tenen... cauteles a veure què passarà amb aquest eclipsi a tota Europa per coordinar-se. Clar, les empreses, un 5% de la producció elèctrica és d'energia solar. Aleshores, és clar, aquest 5%, però jo no veig que tinguin tant de problemes. Si falla aquest 5%, foten més màquines i s'ha acabat el bròquil.
No hi ha cap problema, engeguen més hidràuliques o engeguen més de cicle combinat.
Exactament.
Vull dir que no passa res.
No hauria de passar res, però s'ha creat aquesta, anem a dir, alarma o precaució de que totes les productors d'energia solar estiguin coordinats per poder fer això, no ho sé.
Vaja. Veurem. Per cert, voldria aprofitar que tenim aquí el Domènec Miquel, que és membre del grup d'estudis locals, perquè ahir vam tenir un acte important a la ciutat, la presentació del llibre de Jordi Casas sobre la hisenda municipal catalana, de la baixa edat mitjana a la revolució industrial, del segle XIII al segle XIX. Es va presentar a la Casa de Cultura, i l'objectiu del llibre, va explicar el Jordi Casas, aquí en una entrevista a Cuap.cat i també la mateixa presentació, és omplir un buit de la historiografia catalana que fins ara no s'havia tractat, perquè es trobava en una frontissa entre historiadors i economistes. I va explicar que les guerres, sobretot el deute, han estat les majors dificultats en el desenvolupament de la hisenda municipal al llarg de la història de Catalunya. Com va anar?
L'acte va anar molt bé.
Per cert, un parèntesi, faig publicitat a Cuap.cat, qui no hi anés pot recuperar una entrevista al Jordi Casas i un vídeo de com va anar l'acte.
Sí, va anar molt bé, va venir molta gent, que per un llibre així és una cosa extraordinària, s'ha de reconèixer que el Jordi Casas té molts seguidors. I bé, el llibre, jo me l'he llegit i és un llibre, diguem-ne, una mica dens, perquè parlar, diguéssim, d'hisenda municipal, diguéssim, és una mica dens, però dona una visió de lo que ha estat l'hisenda municipal a Catalunya des de l'edat mitjana fins avui. Jo, de fet, a veure, perquè ens entenguem, jo diria que hi ha hagut dos grans fases així molt importants. La fase actual en què les persones ens relacionem directament amb l'hisenda pública i la fase, diguéssim, aquesta d'antic règim, en el qual les persones no es relacionaven amb l'hisenda pública, sinó que qui relacionava amb l'hisenda pública eren els municipis. I d'aquí, diguéssim, que per tant, a veure, l'hisenda pública, el que fos, el tresor real i de més, li deia, a tu et toca pagar tant en aquest municipi. I el municipi es havia d'espavilar per pagar tant, si ho cobrava o no ho cobrava. I d'aquí venen aquests endeutaments. És a dir, com que moltes vegades el municipi sabia que no podia prestar més en els seus pagesos, doncs què havia de fer? Doncs endeutar-se. Llavors s'acabaven, diguéssim, doncs, endeutant per pagar aquells diners que els exigia el rei, no? I aquesta és una mica la síntesi d'aquestes dues coses. I llavors amb l'estat liberal això canvia.
Jo, per un altre tema, estava a la Casa de Cultura, a mi vaig estar a la sortida de la conferència del Jordi Casas. Com deia el Domènec Miquel, el Jordi Casas té molt de ganxo, però a més es veu que un tema tan feixuc com aquest i tan àrid, es veu que el va explicar amb una simpatia, no sé si va ser entenent per tothom, però que va ser un acte, anem a dir, divertit.
Sí.
I ara, Domènec, jo demano... El Mas Colell va venir a dir una cosa així, o sigui que el pressupost de Catalunya s'ha tancat amb un 2,23 o 2,13 2,13 de dèficit i resulta que és per lo mateix, o sigui, nosaltres ens van obligar a tancar un pressupost d'una certa manera de no sé què, no sé quantos, no arribem, ens endeutem i clar, tots són interessos.
Sí, sí, sí.
O sigui, estem com en l'edat, no sé si era l'edat mitjana.
Sí, 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 sí. A veure... El Jordi sempre hi explicava que els primers endeutaments, i que per això arriba un moment en què hi ha un catacrac immens a començaments del segle XV, que és justament el moment del canvi dinàstic i això, que degut justament a l'expansió per la Mediterrània, perquè esclar, l'expansió per la Mediterrània el va haver de pagar algú, eh?
Que vols dir que els mercenaris se'ls havia de pagar, bàsicament.
Però diguéssim, en fi, eh?
Els almogàvers cobraven.
Sí, sí.
Però eren uns mercenaris, no? Sí, es pot dir així?
Sí, sí.
Tot i que ho fem servir com... De tota manera també s'ha de dir que cobraven sobretot amb el botí que obtenien de les victòries. És a dir, perquè se'ls deixava barra lliure i a partir del moment quan arribaven allà replegaven tot i s'ho feien.
Són els que van arribar a Grècia, no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, però així
i tot. I després allà van pelar algun... Va venir la venjança catalana, etc, etc.
Sí, però malgrat això, doncs, aquí va haver-hi una fallida de la banca catalana d'aquell moment, etc, i dels municipis, i això, que va ser força greu.
Bé, qui vulgui, doncs, llegir el llibre, ja ho sap. No és un llibre per regalar, com qui regala una novel·la, no? Ho diu ell mateix, eh? Ho ha dit el mateix Jordi, eh? Vull dir, no és cap menys, però si no és un llibre més aviat de consulta. No, o de, si tens interès de saber d'un tema molt concret...
Home, és un llibre que es llegeix bé perquè entre mig hi va posant moltes anècdotes, hi ha bastantes referències a Sant Cugat. A veure, com que hem treballat molt junts a la recerca, a veure, jo estava treballant uns altres temes que són les ordinacions i ell estava treballant més aquest tema, doncs, que és la fiscalitat. Les ordinacions també és un tema que és duret, eh? Però bé... Bueno, però ens hem anat passant molta informació l'un a l'altre, no? I llavors això et permet doncs, sortir moltes anècdotes. Per exemple, quan es nomenava un jurat, aquí hi havia tres jurats en l'antic règim, doncs se'ls hi pagava 10 lliures, que eren molts diners, perquè es poguessin fer la gramalla, la beca i la gorra, que eren els tres signes doncs, de, distintius, no? I jo, esclar, el que sempre m'he preguntat és si hi havia un mercat de segona mà de gramalles, perquè, esclar, com que això només era per un any, home, suposo que en un any no es feien malbé, no? Vull dir, tenint en compte també el preu i tot plegat i la qualitat. A veure si és que hi havia un mercat de segona mà i allò, diguéssim, se la recompraven o no se la recomprava, o la guardaven per si al cap d'uns anys tornava a ser, diguéssim, eh? I quan s'embolsaven les 10 lliures directament, no, no ho sé, no? Vull dir,
la gorra és,
curiós.
És el que se'n diu el Sant, deien Sant Benito, o no?
No, 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 el Sant Benito és el que posava a l'Inquisició. Sí. No, no, és una gorra plana, que diu.
Val.
Una gorra plana.
Sí. Sí, de fet era com una mena de cilindre pla, eh?
D'aquí ve també la dita, quan et pengen alguna cosa.
En català la traducció seria...
No, no, no tenia res a veure, però clar, com que venia de l'Inquisició, sí, aquí també hi va haver Inquisició, més suau a Catalunya, eh? Va ser un altre concepte, una altra manera de... entendre les coses. I el Raimon de Penyafort també, vull dir, tenia una altra visió de les coses també.
Del Torquemada era diferent.
No, 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 diferent, no, clar, era un altre, bé, ara quan entrarem, perdó.
No, digues, no, vull dir que no, tenim una altra tertúlia parlant de temes històrics, no, també no, tampoc passaria res, eh? Vull dir que...
No, com a curiositat, diguéssim, aquí Sant Cugat, la casa de Can Mates, que ha passat per moltes mans, que havia sigut dels Centelles, que després va passar, diguéssim, a un noble de Castella, perquè estava casat amb unes Centelles que es deia Don Pelagio de Mezquita, i per tant la casa aquella durant molt de temps es va dir La Mezquita, Que quan trobaves les primeres referències aquestes a la mezquita, pot haver-hi en el segle XVI una mezquita a Sant Cugat, no?
Vull dir, ja.
No, no, no és que hi hagués una mezquita, és que era la propietat de Don Pelagio, no?
Pelagio,
sí,
eh?
Sí.
Pelagio. I ese Pelagio, però...
Sí, sí, per tot arreu diu Don Pelagio, eh? I aleshores, després, això va passar per diverses mans i abans que s'ho quedessin els Mates, va passar a un inquisidor de Barcelona, que ho va comprar i ho tenien aquí i venia a passar, doncs, no sé, l'estiu, eh? I, en fi, sí,
Suposo que aquest nom de mezquita que dius tu, d'aquest bon senyor Pelagio, devia ser d'algun jueu convers, o sigui, jo només sé que a Vinebre, concretament, en els productes del Pou Mort, diguem-ne, li diuen la mezquita, o sigui... La mesquita és una cosa, i llavors ja suposo que devia ser algun jueu convers que li van dir mesquita o... no ho saps.
No ho sé, no sé d'on surt, perquè no l'he seguit. No. Sé que era, diguéssim, era castellà, era d'origen castellà.
Ja, ja. I un altre llibre que, bueno, ahir almenys a la nit van entrevistar el Josep Maria Vallès en el 324. Mm-hmm. Carai, molt bé, no?
Sí, sí,
sí. Trobo que està molt bé que a un Sant Cugatenc li facin aquesta, tingui aquest rebombori, tingui aquesta d'allò.
Polítics a la carta. Polítics també l'hem entrevistat aquí, qui vulgui.
Sí, 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 però vull dir, s'ha espavilat molt, perquè em sembla que l'he vist a dos o tres llocs i molt bé.
L'has llegit o no?
No.
Ah!
No, però l'he seguit molt, perquè això ho feien a Cal Juncosa.
És que m'ha fet gràcia, perquè ha sigut un no.
No, com dient...
Però li van fer preguntes interessants de que si els polítics eren igual amb la, en públic que en privat, i li van fer... Bueno, i es va despatxar, sí, bé.
Jo sí que l'he llegit.
I què?
Sí, no, està bé, perquè de fet l'havia llegit ja abans de publicar-se. Perquè, no, sí, bé.
Enxufau.
No, perquè no, em va passar coses i tal, i ja ho diu, ho explica ell després allà al mateix llibre, però no, és un llibre de converses amb els polítics, té l'encant de tenir el polític més en una situació més distesa.
Absolutament.
Fins i tot el tracte, per exemple, quan hi ha un sopar amb el president i el tracte és de tu a tu, ells decideixen com li parlem, no? I al final li parlen de tu. Bé, vull dir, la manera de tractar-se, de relacionar-se en aquelles dues hores que dura aquell sopar amb persones de diferents, perquè no tots són d'una corda, és a dir, hi ha persones de diferents...
Ja des de l'Aleix Vidal Quadras fins a l'Oriol Junqueras i el David Fernández.
No, sí, sí, però a més
els amics mateixos.
Els amics que preguntaven,
eh? I el president Mas també, no?
També hi va anar, sí. Va ser el que va tancar, diguéssim, tot plegat. De manera que surten moltes coses, i és veritat que la gent al voltant d'una taula menjant doncs és molt menys encarcarada que davant d'un micròfon allà i tot això, no? I tot i que els polítics normalment no et sorprenen quan fan declaracions o quan parlen, perquè diuen, sigui del partit que sigui, el que toca, i d'allà no se surten.
Potser és el que pensen.
Sí, o no, però vaja, no et sorprenen. Refereixo que literàriament el polític dona poc de sí perquè no et sorprèn. El que diu en un llibre és el que tu li sents dir sempre a la tele, no? Cada vegada que l'enfoquen. Però, de tota manera, com que està fet així en els sopars, té aquest caire distès, coneixes més la persona, no? L'individu, el que hi ha al darrere del polític, i et configures, et formes una idea, potser més definida, de quina mena de persona és així.
Més humana.
Sí, ja. Com sigui, no? I n'hi ha de tots, com dius, hi ha de tots els colors.
Jo, Pep, si no sé si...
Sí, sí, escolta.
Les anècdotes, és que això són anècdotes. Em fa gràcia perquè el Josep Maria Vallès es diu a casa. Això no era a casa.
No era a casa seva.
Era a Cal Oller, que, sí, fa, sí, sí. Sí, que sí. Són d'allò. Era un equip de futbol sala, que són, i com dius tu, cadascú podien tenir... Evidentment, no conec alguns, i tenien d'allò, però l'anècdota és que la Glòria Lles va casar amb el Jaume Juncosa, que era aquell que corria ral·lis, campió de Catalunya i campió de no sé què, i el fill els hi va sortir cuiner.
Bueno, va sortir, fer... Ho dius com si fos una cosa dolenta.
Sí, no, els hi va sortir cuiner. Bueno, va fer la carrera de cuiner o el que sigui. I aleshores aquest era cuiner del Barça, del càtering del Barça. I aleshores passaves per allà, i ara ja no ho és. I aleshores posaven veies tot allà aparcats, tot de cotxes, però no ho sé de quina gamma, vull dir, Ferraris, Maseratis i el que vulguis, i és com pot ser que aquí en plena Rambla Ribera hi hagi aquests cotxes. I és que els jugadors s'hi trobaven allà exactament igual que els polítics, amb un ambient molt distès, està absolutament isolada la casa, i allí dinaven a gust, no sé què, i un cop a l'any o dos cops a l'any, quan fos, ells feien les menges en allà. Va deixar de ser-ho, va continuar un temps encara pues, amb els jugadors, tal, però a mesura que va perdent contacte amb els jugadors, això ja no té tanta gràcia. I m'imagino que d'allà ha sortit el que també es fes a casa d'aquests, perquè suposo que cuinava el fill.
Sí, preguntaven... el llibre està bé, molt bé, des d'aquest punt de vista, a més, perquè el llibre preguntava... Ai, perdó, els organitzadors, quan convocaven un personatge, li preguntaven quin tipus de menjar li agrada i tot això. I en funció del que ell deia, les preferències que deia, li feien els plats. I aleshores, doncs bé, a vegades algun convidat deia jo a l'hora he de marxar perquè demà he d'anar al Parlament o perquè a l'hora he de sortir i tal. I més veies, clar, com és cada persona, allò que pot menjar, allò que no pot menjar, les seves xacres com a ésser humà, etcètera, etcètera. I a més les filmaven. No sé què en faran de les filmacions, perquè explica l'anècdota que resulta que, clar, ve el president Mas al sopar, molt bé, i finalment li agafen, li fan unes preguntes davant de la càmera perquè expliqui una mica la síntesi del sopar i tot això. I clar, bé, molt bé, graven, se'n va el president, adéu, passi bé i tal, i quan s'ho miren, no, la càmera no ha gravat res.
No fotis.
Ostres, clar, i aleshores torna a contactar, clar, contactar amb el president, no és contactar amb la veïna del davant, no? I vinga, llavors el Vallès va haver d'anar amb una càmera al Parlament a gravar especialment un dia que li van donar perquè el president digués el que no s'havia enregistrat.
Perquè creus que faran un documental després d'això?
No ho sé, perquè, home, si ho filmaven deu ser per alguna cosa, a part de tenir un testimoni ells, sí, personal o propi.
Sí, a veure, una mica, diguéssim, jo ho explicava respectíssim en Jordi Casas. Clar, aquest és el tercer llibre que ha fet en Jordi Casas. Els dos primers llibres, un va ser el de les noies de les Rambles i l'altre va ser els barris dels nous catalans. Això són llibres de tipus periodístic, com aquest d'en Vallès. Mm. Si els llibres de tipus periodístic tenen data de caducitat, sí, com els iogurts. El llibre que hi va fer el Jordi Casas no té data de caducitat. Són coses, diguéssim, completament diferents. Ara, el llibre, diguéssim, aquest d'en Vallès, bueno, doncs, tindrà una efervescència de més, però després del 27S, aquell llibre serà una curiositat de meroteca.
Bé, perquè no, en tot cas, clar, com que els polítics passen, perquè, clar, passen els cicles electorals i després d'un polític, que sembla que ara sigui, el veiem a la sopa, ens surt a tot arreu, sí, de cop i volta desapareix, perquè, mira, en venen d'altres.
Sí.
I, per tant, tot allò que deia aquella persona, fos o no fos interessant, ja no interessa, perquè ja no forma part de l'actualitat. I el públic, la gent, la societat, ja desconnecta, perquè hi ha un altre que ha ocupat el seu lloc. I el que interessa és el que ocupa el lloc, no el que l'ocupava abans, no?
Hi ha les seves excepcions, perquè el Pimentel es veu que sí que torna a sortir.
Ui, però... Que...
El pare del fill de la Sánchez Camacho, no? Perquè es veu que surten els anuncis.
Sí.
Jo encara, la meva dona m'ha dit, ja t'avisaré quan d'allò, però jo no l'he vist mai. Però era un ministre al qual jo li tenia un gran respecte.
Hi ha un llibre fins i tot?
Va durar menys d'un any, no?
Va durar el que ell va creure que la seva...
Ja va plegar, esclar, perquè
sí,
no.
Sí, sí, hi ha un llibre fins i tot que li van dedicar, deia, què pensa en Pimentel?
Sí.
I sí, sí, era tot una, en fi, un munt de preguntes, un llibre d'aquests així de 100 pàgines, petit, d'aquests com què pensa Artur Mas, què pensa, d'on sortia justament aquest senyor. I avui d'aquest senyor no s'encanta ni
els anuncis.
Clar,
quins això... anuncis fa?
No ho sé. No ho sé, la meva dona diu que la vici que ja m'avisarà, però no sé quin anunci fa, no sé si s'ha d'alguna, no ho sé.
Per cert,
suposo que no serà de calçotets, que aquest la deu tenir...
Parlant de polítics que apareixen i desapareixen, el jutjat que investigava el presumpte cas d'espionatge polític contra l'expresidenta de Valldoreix, Montserrat Turú, per part de l'agència de detectius Método 3, ha arxivat el cas provisionalment i ha desimputat el director general de serveis penitenciaris i exregidor de Convergència i Unió a Sant Cugat, Xavier Martorell, i també l'exdirector de l'agència d'investigació, Francisco Marco. Recordem que Martorell era investigat per si havia encarregat a Marco, d'aquesta agència de Método 3, que busqués una baixa laboral de Turú per perjudicar-la. Per tant, recorden aquest cas del qual vam parlar tant, dels casos de presumpte espionatge, hem de remarcar ara que és presumpte espionatge, que, vaja, s'ha arxivat. Vull dir que... Algun comentari?
No, també semblava...
Home, això va generar molt rebombori, no? Convergència Democràtica de Sant Cugat,
que havia vigilat en el Requesens.
Sí, 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 però en el cas del Requesens i de l'Amador, no, per ara no hi ha arxivament.
És curiós perquè aquest senyor va ser regidor de la policia municipal. Bueno, però devia ser dels regidors de policia que més n'en tenia, perquè els altres eren d'allò. I no ho sé, no tinc cap input de que es trobessin mal manats, però la veritat és que jo crec que Convergència ens va fer una mica de mal, Convergència Sant Cugat, dic.
No es va acabar mai d'aclarir, no? Res, internament. Va venir un dia fins i tot l'Oriol Pujol a parlar del tema. L'Oriol Pujol, imagina't,
I tant, s'hi va venir, sí, sí, va venir. Va ser la vegada que em va cridar l'atenció perquè va dir, diu, de lo meu, perquè en aquell moment estava d'allò, diu, de lo meu no sé com sortirà, diu, jo no... Ell va declarar-se absolutament innocent, però que clar, que depenia molt de com s'ho prenguessin d'allò. Tu hi eres, no?, quan va venir l'Oriol Pujol, que va dir una cosa així?
Sí, 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 sí. No, referent amb ella, amb el Martorell, totes les activitats que havia tingut com a polític aquí a Sant Cugat, sembla que tenen molt coratge,
sí, sí.
No? No tenia cap contraindicació, vaja, no hi havia...
La CUP no hi estava gaire d'acord.
Home, esclar, perquè la CUP no està d'acord, en aquest moment no està d'acord amb res, no? L'acte que va fer aquest dia, realment, potser és excessiu, no?
Ah, sí.
Parles del Parlament.
Sí, home, vull dir, és molt CUP, això, no?
Però vaja, que continua la qüestió de Requesens i Amador obert, vull dir que...
Ja.
Vaja.
Bueno, esperem que es vagin aclarint les coses.
Molt bé, doncs no sé. Jo pensava que això generaria més polèmica. Algun comentari més?
Bueno, perdona, no hi havia el tema aquest Marcos, malgrat que sembla que van arribar amb un acord a 80.000 euros i tal, i jo em consta que havia fet una altra denúncia dient que, bueno, denunciant a la Camacho i a la senyora aquella perquè realment allò estava preparat i ell donava noms del que havien dit que posessin el micròfon, no? I aquesta denúncia no sé com està.
perquè era el de Zaragoza, era, havia sigut el Zaragoza el que...
No se sap.
Sembla que sí.
No se sap, però ell va dir que tenia... Sabia. I va donar noms i no es va tirar enrere, sinó que va continuar endavant. Quan la Camacho donava per tancat el fet, doncs ell va dir que no.
Ara, la jugada del Jordi Pujol Ferrusola era un regal enverinat, que li va fer el David Fernández, diu, prengui, aquí li dono el CD amb tota la conversa de la Camarga.
És la bona, és la llarga.
Suposo que sí. I el David Fernández, que no devia saber què fer, com és normal, se'l van portar a casa, però clar, se'l van portar a casa una cosa que era, formava part del tresor, de l'arxiu del Parlament. Se'n va donar compte?
No, però amb tota la picardia, no, tu. Després l'endemà va dir, jo l'entrego a la presidenta del Parlament.
Sí, exacte, que és el que havia d'haver fet en aquest moment.
Sí, però va dir, mentrestant m'he fet una còpia de seguretat. Vol dir que ho podia durar en aquell moment, però no, se'n va portar a casa, va fer la còpia. I ara aquesta còpia, que van donar a la presidenta, es reuniran tots...
La porta tancada.
Sí, però ara tota comissió... Però bueno, per internet apareix a tot arreu.
Està penjada.
Tu apretes Camarga i et surt tot.
Ja, però des de fa temps que està penjada.
Ja havia aparegut la transcripció, no l'àudio, però sí la transcripció. Havia llegit quan ella...
Per l'àudio, també. L'havia penjat al Triangle, la revista El Triangle la va penjar en el seu moment.
Però aquesta és la versió original, com el cinema.
Sí, quan ella parlava dels bols, que és que li agrada comprar-se bolsos de 900 euros de pell de cocodril i tot això, que va córrer per la xarxa una barbaritat i clar, tot això. Ella no ho ha desmentit pas.
Però aquí surt els polítics del seu partit, que... Sí, apallissen la dona i van a missa cada dia, tot això.
Clar.
Que surt aquí, això,
Ah, clar, bueno, és que aquest és un altre tema.
Sí, però això que és...
Déu-me, Fernández Díaz, déu-n'hi-do.
El tema al qual ha fet referència ara el Jaume, que s'ha parlat i tal, després no ha tingut cap mena de conseqüència. Jo pensava que aquestes paraules gravades doncs implicarien alguna mena d'investigació, no? Perquè, home, si hi ha una dirigent d'un partit polític que està dient que coneix un alt càrrec del seu partit que... suposadament, i aquí remarquem nosaltres, suposadament, agradeix algú, en aquest cas, presumptament, hauria agredit la seva dona, però si vaja, no, jo pensava que això implicaria que algun, no sé... Algú...
És que si no està lliurat de forma oficial, jo no sé si poden actuar.
Sí, però... Sí que...
Els fiscals de... Clar, ara sí que s'ha lliurat de forma oficial amb una comissió, i no sé què, potser sí que ara poden fer alguna cosa, però abans era un rumor, bueno, no ho sé...
Però ells no volen reconèixer que és oficial perquè, esclar, queda molt malament tothom. Però es veu que interiorment, dintre del partit, hi ha hagut fandango.
Però imaginem
que... Hi ha hagut moguda forta, i tant.
Imaginem que en lloc de ser, doncs, el senyor Fernández Díaz, el Jorge, fos, doncs, un conseller del Govern de Catalunya.
Bueno.
Doncs només cal veure això per veure ja el ciri que hi hauria d'un conseller del Govern de Catalunya que maltracta la seva dona, que la pega, que tot això...
Públicament ara aquest senyor afectat no es pot posar contra la presidenta de Catalunya, del seu propi partit, això, clar, s'ha de quedar tancat. Ara em consta, vaja, sembla que s'ha parlat que...
No dic pel partit, no dic pel partit. Ja, dic el rebombori mediàtic que hi hauria... No el partit, ja sabem que els partits són els partits. Sí. Prefereixo el rebombori mediàtic que tindria que un conseller del Govern de Catalunya o un independentista brandat, conegut i no sé què, hagués fet això. O que el David Fernández, imaginem, hagués... O sigui, la proporció canvia radicalment si és l'altre. Si és l'altre no té importància, no passa res, és una cosa d'aquest senyor, a la seva vida privada, no ens hi fiquem, i mare de Déu. No?
Mare de Déu.
Ara la gran expectació està en que el dia 10, definitivament, la senyora Fernández i la senyora Camacho han d'anar al Parlament. Oi que aquesta vegada Álvarez No s'hi pot negar anar-hi?
Álvarez, Victoria Álvarez.
Álvarez, sí. Oi que no s'hi pot negar anar-hi aquesta vegada?
Em sembla que obligació no en té, però van amenaçar, va ser el senyor Millo que va amenaçar, que deia dir, si va, traurem coses, direm coses i tal.
Ja, que tregui, i tant.
Bé, que treguin.
Que tregui.
Home, jo no conec la lletra menuda del reglament, però el deure ètic d'anar al Parlament del seu país...
Però l'altra vegada ja n'hi va anar.
No, clar, perquè el seu país no és aquest, és l'altre.
Però em sembla que la comissió obliga més a anar-hi per força, vaja. L'altre tenia llibertat de no anar-hi. Però en aquesta...
Home, és que després d'haver interrogat com va interrogar amb en Pujol,
clar,
doncs ara
veure,
ella, si no quedaria molt en fals.
Exacte, clar, i clar. Tant. No, en fals ja hi està, eh? Sí, no. Ja està en fals vitalici.
Sí, sí. Per cert, ja ha arribat a Barcelona, el creuer un viatge amb les víctimes de l'atemptat a Tunis, ha arribat poc abans de les 6 al port. De sobre aquesta qüestió hem sabut que Estat Islàmic ha reivindicat l'autoria de l'atemptat de dimecres al Museu del Bardo de Tunis. El matrimoni mort al Museu de Bardo era Tunis i celebren les noces d'or, la parella catalana.
El primer viatge que feien.
I hi ha hagut una manifestació també a Tunis en record de les víctimes i en defensa de la democràcia. Per cert, que les principals companyies de viatges i de creuers ja han començat a desviar els trajectes dels vaixells perquè consideren que el lloc no és segur i, per tant, es troba ara Tunísia i Tunis, que un dels sectors dels quals depenia econòmicament, doncs comença a trontollar. Un comentari sobre tot el que va passar? Pasqual?
Bé, jo, primer, fa pena perquè jo havia cregut amb la primavera àrab i dius, ostres, que bé, que ja estan ressuscitant tots els països i resulta que tornen els dictadors a tot arreu i l'oasi era Tunísia. I llavors resulta que ara ja veus que ni Tunísia és un país que també s'hi han ficat els jihadistes. La segona cosa és dir que jo crec que amb guerres no ho arreglaran. És a dir, fent una, intentant destruir en el cap de no sé què dels jihadistes o les cèl·lules aquestes. Jo crec que la manera la manera d'arreglar-ho és una mica allò d'ETA. És a dir, que han de ser els propis bascos els que es treguin l'ETA de sobre. I han de ser els propis tunisians els que es treguin els jihadistes de sobre. I els que tinguin d'allò, perquè no veig altra manera que no sigui aquesta. O sigui, jo ja hi va haver-hi una manifestació a continuació dels tunisians en contra del jihadisme i tot això, però els han de expel·lar d'allà, els han d'expulsar, i crec que és l'única manera d'arreglar-ho. No veig que sigui amb guerra.
Com poden fer-ho, tu? Com poden fer-ho?
La ETA s'ha anat acabant, i és perquè la població, és que abans els bascos estaven molt, diguem-ne, acollonidos quan estaves en un bar i pst, veies que tothom callava i no sé què, i ara els que parlen, els que estan callats són els de la ETA.
Era un moviment nacional i aquest dels jihadistes és un moviment mundial. Vol dir, et venen de tots cantons i de tot arreu. Com es localitzes? Jo crec que això és un problema importantíssim.
Però creus que s'arregla amb una guerra?
No.
Sí, però és diferent, perquè clar, el tipus d'actes d'aquests així no són el mateix. Un senyor de l'ETA no era un senyor que podia entrar en un bar i amb una bomba al cos i voler volar ell mateix per no sé què. O sigui, no té res a veure, no?
Són
maneres de funcionar. En canvi, contra això estem profundament desarmats.
Perquè
és veritat que els assassinats aquests de l'IRA, d'ETA, etc. Però, clar, hi havia una ideologia molt concreta, amb un dolent molt específic i tal, i aleshores, teòricament, feien crims selectius, que després hi havia tot el que en deien ells, danys col·laterals, que morien l'any que passava.
I no estaven disposats a morir.
Ara bé, ells no volien morir.
Exacte.
Aquí els és igual, perquè és un aleshores, davant d'això estàs desarmat, perquè no tens possibilitat de dialogar amb el teu interlocutor, de dir per què em mates, per què vols fer-me això.
No.
Si no ell, pel sol fet de ser qui ets, la teva vida per ell no compta per res, no? I aleshores, ell està disposat a morir mentre tu moris. Davant d'això, aquí es veu la inoperància dels exèrcits, a més, perquè ara que parlem si Catalunya ha de tenir un estat ha de tenir un exèrcit o no ha de tenir un exèrcit, jo crec que no cal.
Jo
seria partidari de tenir un cos d'elit, vull dir, d'operacions determinades, però no un exèrcit a l'estil clàssic, perquè primer, tampoc ens ho podem permetre. I si tenim 10 tancs, i si ve algú que té 20, què fem, no? Això demostra la inoperància dels exèrcits, perquè per acabar amb tot això que està passant, això que deia el Jaume així, és l'exèrcit no et serveix. No et serveix perquè posaràs soldats a cada supermercat, de manera que jo crec que estem molt desarmats davant d'això, davant d'algú que està disposat a morir mentre tu moris.
Domènec.
Jo penso que el problema principal està dintre del mateix món islàmic. El món islàmic ha de reaccionar i ha de dir que aquesta violència no es troba en el Corà, no està continguda en el Corà. És a dir, si tu llegeixes el Corà i llegeixes la Bíblia, veuràs que la Bíblia és com 25 vegades molt més violenta que no pas l'Alcorà.
Sí.
Eh? Sí, el que passa és que, afortunadament, diguéssim, la Bíblia ni la llegim ni la seguim. Perquè si ho fes...
Al peu de la lletra.
Exacte, al peu de la lletra, perquè veus que, si no, les coses anirien com bastant malament. Per tant, a veure, jo el que penso és que han de ser una mica els propis imams de les seves mesquites i de més qui condemni, ni que sigui la comunitat qui condemni aquest extremisme. Exacte. Diguéssim, esclar, a veure, dintre del catolicisme hi ha l'avantatge que hi ha un papa, i un papa, diguéssim, és una autoritat central que determina el que és i el que no és. Però en el món islàmic això no existeix. Diguéssim, hi havia hagut uns moments en què hi havia un califa que sí que complia més o menys aquestes funcions, però en el moment en què el món occidental ens vam carregar tot aquest sistema, perquè ens el vam carregar el món occidental, no pas ells, doncs aleshores ara falta aquesta autoritat central. I aleshores, doncs, bueno, hi han d'haver-hi petites autoritats que vagin dir, fins aquí podíem arribar, i a partir d'aquí això no és això,
Jo volia dir, primera, que la Bíblia, si no l'hem llegit, és perquè no hem volgut, perquè abans anaves a qualsevol hotel estranger i en el calaix de la tauleta de nit, no sé ara si...
Els Estats Units passen...
Els protestants ho tenen, els països protestants.
Els Gedeons.
I obries i Holy Bible, i dius, ostres, bueno, sí...
Sí, però després, per la televisió en cable dels Estats Units, veies... coses diferents, No?
No, sí, sí, no
hi ha estat. Alguna experiència de dir, has de seguir la Bíblia, però després, vaja...
Però els hotels...
No, això és una llibertat de cadascú de fer el que vulgui, no? De llegir la Bíblia o de veure una pel·lícula, vaja.
Jo m'he trobat en algun hotel d'aquí, d'Europa, no?
Ah, d'Europa,
de, sí, jo també. La Bíblia amb una tapa blava i no se m'havia ocorregut mai llegir-la, no?
Ni el llegit d'insomni més...
No, però és que em sembla que aquí no he llegit ningú, no? A la Bíblia en els hotels, s'ha de llegir, sí, sí. Però no precisament en un hotel, no?
Que no, com... digues, la idea del Domènec de dir que hi caldria una autoritat de llotges, perquè si no és així jo no veig manera de fer-ho, vull dir, no, mentre ells es pensin... Explicaven uns relats molt estranys, bueno, molt colpidors, d'una mare que s'acomiadava dels seus fills de 4 anys i de 2 anys i deia, bueno, doncs me'n vaig i no sé què, que s'anava a sacrificar, s'anava a autoimolar amb un atemptat d'aquests. És a dir, no és allò la canalla de 18 anys que estan plens de testosterona, i de... no, una mare amb 2 nanos, i dir-li als nanos adéu-siau. Jo ho trobo terrible, s'ha de ser molt fanàtic, i crec que aquest fanatisme només es pot dissoldre, com deia el Domènec, amb una autoritat que et digui, estàs fent el préssec, fill.
I aquesta de Rubí, que s'emportava el nano de 3 anys... Però és que
això, diguéssim, amb els màrtirs cristians passa exactament el mateix, Diguéssim que hi ha molts màrtirs d'aquests que ells van, diguéssim, el cas de Santa Eulàlia, sí, per exemple, de Barcelona, diguéssim. La llegenda de Santa Eulàlia és això, vull dir, els pares la protegeixen, la treuen, però ella es presenta davant del governador i el provoca perquè la mati, no? I dius, hòstia, vull dir, és que això és una cosa totalment absurda. De totes maneres, és molt més absurd Sant Madí, però això és per una altra cosa, Perquè mira que hi ha miracles estranys en la història, però que Déu faci un miracle perquè matin a Sant Madí, hòstima, vull dir, en fi, és ben curiós aquest Déu, Vull dir,
les faves aquestes.
Sí, és clar, perquè fa créixer les faves per denunciar-lo, sí, per dir, aquest també és cristià, peleu-lo, no? I dius, home, jo em pensava que normalment Déu feia uns miracles per salvar la gent, no perquè els mateixin, no? Però, bueno, és igual, és que ens inventem cada
cosa. Home, salvava l'ànima, no? Salvava l'ànima després, se n'anava al cel, no?
I si a l'últim moment tenia un dubte?
Ah. Home, l'hem fet sant, vol dir que... No?
Bé, el problema és que, com que no ha existit, és igual.
No, ja ho sé, però vaja.
Pep, parlant de dubtes, el del Junqueras també té castanya, que dubtava si es farien les...
eleccions el 27 de setembre, però vaja, ha fet unes declaracions...
Va ser un moment.
Que jo ho havia dit aquí,
Sí, sí.
Quan ho va dir, ho diguéssim, el Junqueras, va dir, menys mal que hi ha algú més que ho diu.
I la Sánchez Camacho també ho va dir.
Home, la Sánchez Camacho es fa, però el Junqueras va ser un moment i després...
La Sánchez Camacho diu que no es faran.
No es faran.
Diu així, no es faran.
Crec que aquests dubtes no ens fan massa bé en el procés, però bueno...
No, gens, perquè el que s'ha de donar és una imatge de...
Però ja s'ha aclarit ara, home, ja són petites...
Sí, però quan has d'aclarir...
Home, esclar, la
quan has d'aclarir, malament.
Exactament.
Perquè vol dir que si has d'aclarir és que tu...
Has relliscat, però ell mateix ho confessa, perquè està...
Però aleshores,
les eleccions, diu, perquè encara no estan convocades, és que no es poden convocar fins a una data determinada.
Sí, però... Però això no ho sap tothom. Per tant, ja ho pots dir. No? Vull dir, pots, això que fan els polítics, de fugir d'estudi i dir, escolti, fins al dia tal no es poden, no es poden d'això. Eh? Ara, si tu poses en dubte que el president faci allò que ha dit que farà, aleshores, i no ets la senyora Camacho, que està a l'altra banda, sinó que se suposa que ets el seu aliat, el seu soci, aleshores... tota la gent que se suposa acusar de votar...
Sí, que acabes d'entrar al govern per col·laborar, per anar en aquesta direcció, clar. I llavors poses en dubte això...
Clar, i això, i per tant, doncs, jo crec que ja ets grandet, i cada vegada que et poso un micròfon davant has de saber més o menys què diràs, perquè allò té una repercussió importantíssima, és el cap de l'oposició, no?
Encara que sigui per Ràdio Sant Vicenç dels Horts, però és que, esclar, totes aquestes...
No, és igual,
però és
que ell només va dir
que...
Però és que
de vegades dona la sensació aquesta que baixa de l'Hort, sí, eh?
Sí.
De l'Hort Comtal, això sí, eh? Sí, perquè, de fet, és Sant Vicenç dels Horts Comtals.
Ah, sí.
En canvi, tu que ets col·legues, sembla que és un bon historiador, no?
Sí.
Oi que sí?
Sí.
Home, els arxius del Vaticà diu que se'ls coneix molt bé. És el que es diu, no?
No ho sé, no.
Perquè diu que va estudiar molts anys a Roma i que parla també molt bé d'italià i així.
Es poden visitar tots els arxius del Vaticà?
No.
Ah, perquè hi ha un tipus d'arxius que és quan el rei, un rei confessava que havia matat el seu d'allò i tal, que estan en un lloc molt reservat que em sembla que no es pot visitar,
no,
és així això,
oi? No. Necessites un permís especial i coses d'aquest tipus així.
Parlant de candidats, gent que afecta el meu gremi, tot el d'alta baix que s'ha organitzat perquè el Puig Corbé serà el número 2 d'Esquerra, no?
Sí, sí.
A Madrid deixen els actors i la professió com unes, bueno, una cosa, com abans no es podien enterrar en terra cristiana, eh?
Sí.
L'acusen de tot, eh?
Sí, i de fet ja feia temps que ja no feia a Madrid, ja ell havia deixat de fer coses i
estava... Bueno, però no és per això que vinia a treballar aquí, eh?
No, vull dir que...
No és que es passi la política perquè no tenia feina a Madrid,
no,
eh?
No, vull dir que a partir del moment que tu fas declaracions d'aquesta mena, que et posiciones tan obertament, automàticament la reacció de Madrid ja és dir, amb aquest creu i ratlla, fora, no? Ja tatxen de la llista.
Però
i...
no atacar la seva professió, no?
La?
No atacar la seva professió, si fos un advocat o fos un psicòleg o fos un metge, no s'hi tirarien en contra.
No, perquè clar...
I en canvi, com que és un actor, el deixen de volta i mitja.
Exacte, sí.
Hem de marxar gairebé. Alguna recomanació de cap de setmana, alguna cosa? No?
El concert de Haydn, no?
Sí? Això és
dissabte i diumenge. 200 cantants i...
El Teatre Auditori.
Jo no vaig anar a la inauguració de Can Maristany, però hi vaig anar l'altre dia.
Llavors és
molt més tranquil, perquè estàs poca gent i ho pots veure tot a poc. Està molt bé l'exposició de Pere Formiguera. Perdó, està molt bé, m'ha agradat molt. És molt...
L'havia recomanat el Domènec, aquí.
Sí, m'ha agradat. I l'espai està molt bé.
I la primera planta, exactament, què serà?
No sé, faran activitats, però no em van, jo vaig preguntar, no em van dir quines, diu, si faran coses i això, clar.
No veig si hi havia quadros, hi havia escultures, però sí. No sé ben bé com funcionarà.
A la primera planta hi ha un espai que està reservat a intratallers i, de fet, a veure, quan es va agafar Can Maristany, els finestrals, aquells que hi ha, que donen al carrer Àngel Guimarà, hi havia uns plafons que els tapaven una mica i no et deixaven veure l'interior, i llavors els han retirat. Jo penso que ha sigut un error, diguéssim, tremendo, perquè aquells plafons servien per posar alguna cosa que t'incités a entrar a dins a veure l'exposició. I en canvi, diguéssim, quan tu passes per allà i veus el personal que hi ha fent, a veure, més manualitats de vegades que art, doncs no és una cosa que t'inciti gaire a entrar allà. Diu, no sé quina mena d'exposició em puc trobar en un lloc que el que m'estan ensenyant per l'aparador és aquesta altra cosa. Penso que això és un error total, vull dir que... Els plafons haurien de continuar i que allà hi haurien d'haver en els plafons alguna foto d'en Formiguera o alguna cosa que t'incités a entrar a dintre i no veure aquella gent.
Hi ha un esglaó a l'entrada, que
jo
vaig ensopegar,
sí, ja.
I un amic anglès que havia anat el dia abans a veure-ho i em va dir... diu, jo, a mi em va passar el mateix. I aleshores em va comentar la noia que està allà a càrrec de tot allò, que sí, ja ho havia vist i que havia dit que li poseu un esglau aquí perquè si ve una persona gran aquí, el fèmur petarà, perquè no, no te n'adones i és un esglau petitó però suficient poden... per fer caure.
Però s'ha d'arreglar això,
s'ha d'arreglar, no? S'ha d'arreglar,
i pintar-ho de groc a vegades també va bé per cridar sí, l'atenció, sí, però vaja.
Sí, clar, la gent gran allò pot fer molt de mal.
Hem de marxar perquè gairebé són les 10. Víctor Alexandre, Domènec Miquel, Jaume Pla i Pasqual Dussó, moltíssimes gràcies als quatre i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.